Xavier Bosch acaba de publicar Diagonal Manhattan, la novel·la número 10 d'una trajectòria literària que va engegar a principis dels 90, però que es va consolidar amb la trilogia de novel·la de ficció composta per Se sabrà tot, Homes d'honor i Eufòria. En aquesta ocasió, però, el periodista ha triat el món de la publicitat de finals dels anys 80 i principis dels 90 com a taló de fons, i des de dues maneres d'entendre l'ofici molt diferents. L'una, des de la perspectiva d'una agència de publicitat barcelonina dirigida per dos homes de mitjana edat, i l'altra, des del punt de vista d'una gran empresària de Nova York de 40 anys que només contracta dones. Amb aquest marc, Bosch aprofita per parlar de l'empoderament femení de primeres vegades i de la recerca de la felicitat i la construcció del propi destí.
Xavier Bosch, què tal, com estàs?
Molt content de fer punt de la presentació a Sant Cugat.
El llibre porta molts pocs dies a les llibreries i ja és un dels més venuts. Jo et vull fer dues preguntes. La primera, si estàs content, i la segona, si això et fa presagiar que serà un bon Sant Jordi.
Serà un bon Sant Jordi segur, perquè sempre ho és per tothom, pels lectors i pels autors. I després, bé, hi ha gent que porta dos anys que em demana que quan publicaràs la novel·la, lògicament, quan arriba el moment, el primer que fan els primers dies és anar a les llibreries dels seus barris i comprar-les.
I ja l'última pregunta que et faig per Sant Jordi, i entrem en matèria, és quins plans tens, a banda de signar? Perquè a mi m'agradaria saber si a Xavier Bosch, després, com a lector, un dia de Sant Jordi li queda temps per ell per anar a mirar.
Em queda molt poc temps. Els anys que publico novel·la em queda molt poc temps. El just per comprar un llibre per la meva dona, per la meva filla, una rosa per totes dues, i para de comptar, però d'una manera una mica poc exemplar.
Entrem en matèria ara perquè acabes de publicar Diagonal Manhattan, que narra aquest viatge iniciàtic de l'Eda Leveroni a Nova York. M'agradaria saber què et va inspirar a situar aquesta novel·la en el món de la publicitat de finals dels 80 i principis dels 90.
Em va inspirar que és la dècada daurada de la creativitat i de la publicitat a Barcelona concretament. Pensa que després de Nova York i de Londres érem la tercera potència mundial a l'hora de fer anuncis, eslògans, spots, que després rebien premis, més premis als grans festivals de publicitat.
I ara que parlaves del món de la publicitat a Barcelona, aquesta esplendor, clar, la novel·la contraposa aquest món de la publicitat de Nova York amb el de Barcelona. No sé si hi ha algunes diferències així principals que volies destacar entre aquests dos mons. Clar, la publicitat a Barcelona, per molt que els protagonistes els hi anés molt bé a Barcelona amb la seva agència en bloc, l'agència de Nova York era un gegant, no?, al costat de Bloc.
El que he volgut contraposar, sobretot, és una agència tradicional de publicistes ja una miqueta veterans, amb creatius joves a Barcelona, amb una agència on només hi treballen dones a Nova York. Aquesta novel·la vol reivindicar totes aquelles publicistes que la història ha soterrat, o ha amagat, o ha silenciat, i que també van fer eslògans genials i van tenir un paper que, com en tants altres àmbits, ha quedat amagat.
I parlant de les dones, que l'empoderament femení també és important, amb personatges com la Bianca B. Miller i la seva agència, que, com dèiem, només contracta dones, creus que avui dia encara hi ha barreres en el món empresarial per les dones?
Mira,
la de la Bianca era una excepció.
Les barreres continuen sent-hi, la igualtat encara queda molt lluny, i et diré només una xifra. El 54% de les persones que avui a Europa acaben els estudis de màrqueting i publicitat són dones, per tant són majoria. Però en els càrrecs executius al capdamunt de les agències de publicitat, les dones només ocupen el 14% dels llocs de treball. La qual cosa, s'ha fet alguna passa, però molt poques, i el graó a l'escala encara puja molt dreta.
La novel·la planteja preguntes sobre l'ètica en la publicitat i el màrqueting. Tot i això, tu defenses que la publicitat és la part més lluminosa de la comunicació, no?
Sí.
Llavors, penso, per què? Si tu mateix a la novel·la planteges a la novel·la una situació de xantatge en el món de la publicitat.
Home, perquè en un món dels negocis, i la publicitat no se n'escapa, hi ha molt podrimaner ocult. Hi ha moltes comissions de sota mà, hi ha pressions, hi ha xantatges, hi ha diaris que mosseguen els anunciants i a les empreses de publicitat si no s'anuncien en el seu diari i si el de la competència. Tot això passa a casa nostra, tot això passava i continua passant, i més val fer aquest se sabrà tot de la publicitat, no?
El personatge del Brauli, del Brauli Leveroni, el pare de l'Eda, viu immers en l'èxit, no, de la seva professió, però viu en un caos en el que és la seva vida personal. A mi m'agradaria saber, Xavier, en què et vas inspirar quan vas construir la història del Brauli Leveroni, perquè és un personatge molt particular.
He conegut homes particulars que han fet de la feina la seva addicció, de la voluntat de triomfar en el negoci, de fer diners, de rebre premis, i han oblidat el que ara en sabem que se'n diu conciliar vida familiar i vida laboral. En una altra època, i això passa l'any 89-90, aquest home només sabia fer diners i es va oblidar pràcticament d'educar la seva filla. Com diu la filla, a mi el pare em donava consignes, no m'educava, no? Em donava eslògans pràcticament.
I parlant de les consignes, també la història explora la recerca de la felicitat, la construcció del propi destí, no? Que hi ha un moment que l'Eda, a la novel·la, s'enfada perquè el pare, no, ja li ha preparat que l'any vinent se n'ha d'anar a Nova York. Xavi, tu et consideres una persona que segueixi o que hagi intentat seguir aquest principi en la seva vida i la seva carrera, la de construir el seu propi destí?
La pregunta clau de la novel·la és aquesta. A partir de quin moment la vida ens pertany? Quan deixem de fer les coses per fer contents els pares o per obeir-los quan són petits i ens estan educant, no? I, però potser hi ha gent que se'n va a l'altre barri i ha viscut tota la vida només pendent dels altres i s'ha oblidat de tenir una vida pròpia. Si em fas la pregunta a mi personalment com has fet, doncs jo crec que ho vaig saber gestionar bastant bé, però ja de bastant gran.
Sí que és veritat, sí, que a vegades hi ha gent que, igual que els pares encara ens veuen nens petits...
Sempre serem els seus fills.
Sempre serem els fills, ells sempre seran els pares, per molt que nosaltres tinguem 40, 50, 60 anys i tant. La Bianca B. Miller diu que el consell que li va donar la seva mare va ser viatge, en un moment de la novel·la.
Sí, sí.
I a mi m'agradaria saber, Xavier, també, una pregunta en el terreny personal, quin és el consell que dones tu a casa? El que dones a casa teva, no sé si el pots compartir, si és que en dones algun, esclar.
El meu consell vital és viure i riure. Ja hem passat prou tristeses a la família i a la vida i tothom n'ha passat a casa seva, i per tant, mentre estiguem en aquest món, passem-nos-ho tan bé com puguem. El meu lema és així de simple, viure i riure.
Un altre moment de la novel·la que m'ha agradat molt és quan l'Òscar comença a trobar-se amb persones importants a la seva vida i els hi dona les gràcies.
Sí.
Pel que han fet per ell, no? Hi ha un moment de la novel·la que diu: es donen poc les gràcies. I vaig pensar que era tan cert. Xavi, ho vas escriure també pensant en aquestes certeses? Donen poc les gràcies avui dia.
Ah, per ell, per l'Òscar, per aquest un dels quatre protagonistes de la novel·la, considera que la felicitat té molt a veure amb una actitud de vida i també amb la gratitud, amb donar les gràcies amb la gent que ens ha ajudat quan comencem, quan ho necessitem i que ho diem poc. I per tant, tenia moltes ganes a l'hora d'escriure-ho, de fer una segona part de la novel·la on l'Òscar anés donant les gràcies pel món, buscant les persones que el van ajudar i que potser hem perdut el contacte en els últims 30 o 40 anys.
I aquestes persones fins i tot se sorprenen, diuen: home, no, que no n'hi va haver per tant. I ell: sí, sí, és que em vas ajudar molt.
Tots sabem la importància que han tingut algunes persones i potser ells no ho saben o no en són conscients, o amb el tal dia farà un any i qui dia passa any empeny, tots tenim prou escabòries a la vida per fer la nostra, no? Però em sembla que, si hi pensem, val la pena dir-ho, i la gent al final està agraïda. I aquests moments emotius són al capdavall els records que queden de la vida.
I ja per acabar, Xavier, a mi m'agradaria acabar l'entrevista preguntant-te per algun lema o eslògan publicitari que recordis especialment, que t'hagi marcat la infància o que el recordis perquè et sembla molt bo, no sé. Quin eslògan tu consideres aquest era tan...
Bueno, era boníssim el del Maradona. Si t'ofrecen drogues, simplement di no. I ell ja sabem com va acabar. Cocainoven fins al capdamunt. Les paradoxes de la vida, no? Doncs això és la vida.
Doncs, Xavi Bort, moltes gràcies i que vagi molt bé Sant Jordi també.
Moltes gràcies.